Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 11 d'abril. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en format titulars, presó provisional i sense fiança per l'acusat d'un presumpte abús sexual a una menor. L'acusat és un turista britànic que s'allotjava al mateix hotel que la víctima. Una menor de 14 anys que estava de vacances a Calella amb la seva família. La titular del jutjat d'instrucció número 7 d'Arenys de Mar ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat d'un delicte d'abús sexual a una menor, com dèiem. Més coses, l'Ajuntament preveu iniciar la campanya d'asfaltats el més aviat possible. Enguany s'hi destinen més de 195.000 euros per actuar en un total de 13 trams de la ciutat. L'alcalde Marc Buch ha dit que s'ha demanat que les empreses licitadores acompanyin la seva oferta d'una planificació de les obres per tal de minimitzar les afectacions en la mobilitat. Més coses, l'oposició en bloc demana al govern que executi el projecte d'Amics del Parc del Mau per recuperar la bassa de la Pedrera i que ho faci dins d'aquest any. La moció conjunta d'Esquerra, Calella en Comú i la CUP també ha rebut el suport de Ciutadans, sumant així majoria plenària. La proposta va ser aprovada en el ple de la setmana passada. Insta l'executiu a dur a terme els projectes del participatiu del 19, de l'any 19, amb la partida assignada i buscar altre finançament si cal per complir amb el projecte de l'entitat de custòdia del territori. La contraproposta del govern no va convèncer l'oposició, però igualment s'ha compromès a dur-la a terme. Passa per encarregar un informe que determini el cost exacte de l'actuació. I la Cívica Capaspre comença la recollida d'objectes pel Mercat Solidari de segona mà. La pròxima edició serà a benefici de la Fundació Hàbitat Solidari i tindrà lloc el dissabte 30 d'abril a la plaça de l'Església. Ja s'ha començat la recollida d'objectes. Poden ser parament de la llar, petits electrodomèstics i mobles o també joguines, que han d'estar, això sí, en bon estat per poder vendre'ls a preus simbòlics. I pel que fa al temps, aquesta tarda ha d'augmentar la nuvolositat, encara que no s'esperen precipitacions. Demà sí, en un dimarts que serà majoritàriament encapotat i amb temperatures sensiblement més baixes que les d'avui. Demà les màximes es quedaran en els 17 graus aquí al Maresme. Serà el preludi de la inestabilitat que ha d'aparèixer a mitjans de setmana, dimecres, però que en principi només durarà un dia segons els mapes del temps. La resta de la setmana i, per tant, els dies de Setmana Santa, el temps serà favorable. Doncs, com dèiem en titulars, la jutgessa d'instrucció número 7 d'Arenys de Mar en funcions de guàrdia ha decretat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança del turista britànic detingut per un presumpte abús sexual a una menor que estava de vacances a Calella amb la seva família. Els fets van passar dijous al vespre en un hotel de la ciutat. Segons ha pogut confirmar Ràdio Calella Televisió, cap a tres quarts de nou del vespre del passat 7 d'abril, dijous passat, els pares de la víctima van alertar la policia local perquè no trobaven la seva filla de 14 anys. Els agents, que van tenir coneixement que havia sigut vista amb un grup de nois, també turistes del mateix hotel, la van poder localitzar a l'habitació d'un d'ells amb signes d'una possible agressió sexual. Llavors van avisar els Mossos d'Esquadra per activar el protocol previst. En aquests casos, la menor va ser traslladada a l'Hospital de Calella. La policia catalana, que va efectuar llavors la detenció d'aquest home, com dèiem, un turista britànic, client de l'hotel, on també s'allotjava la víctima després de passar a disposició judicial. Va ser enviat a presó de forma provisional i comunicada sense fiança, acusat d'un presumpte delicte d'abús sexual a menor. Ho avançàvem la setmana passada, l'Ajuntament invertirà 195.000 euros en la reparació i millora de les calçades més malmeses de la ciutat. La campanya d'asfaltat de carrers preveu actuar en un total de 13 trams que s'espera arranjar el més aviat possible, segons ha manifestat l'alcalde Marc Buch. La campanya contempla els següents trams de carrers, els recordem, seran la zona de sortida de la C32, el Riareny dels Frares, també el carrer Àngel Guimerà entre Església i Bruguera. Dos trams de Bruguera, entre Àngel Guimerà i Balmes i entre Indústria i Amadeu. La campanya d'asfaltats també contempla el carrer Sant Antoni entre Costa i Fornaguera i Cervantes, Costa i Fornaguera entre Montoriol i Moragues, la cantonada d'Ànimes amb Sant Jaume, també el xamfrà d'Església amb Cervantes i el carrer Ramon i Cajal entre Vall de Venedor i Riera cap Aspre, també el carrer del Pi. Com avançàvem també la setmana passada, hi ha tres trams del carrer Sant Quirze inclosos en el projecte, per tant, carrers de la urbanització Sant Quirze. L'alcalde Marc Buch, com dèiem, que ha explicat que la voluntat del govern és que les obres comencin el més aviat possible, però que s'evitarà, en tot cas, tenir carrers aixecats en plena temporada turística.
Les nostres previsions seria executar-ho el més aviat possible, el que a vegades doncs, els terminis administratius són llargs, però la nostra previsió doncs, és executar-ho si pot ser abans de la temporada alta i si doncs, no hi podem arribar, llavors evidentment doncs, deixaríem passar l'estiu o la temporada més forta i ho faríem després.
En aquest sentit, en el concurs públic es demana a les empreses que licitin que adjuntin una planificació detallada de les obres per tal d'identificar les afectacions a la mobilitat i poder actuar amb previsió per minimitzar-ne els efectes. L'alcalde explica que se serà especialment vigilant amb la intervenció que s'ha de fer al vial de sortida de la C32 que condueix al Riareny dels Frares.
Totes les obres d'asfaltat que impliquen una organització molt gran, com gairebé totes les obres, però l'asfaltat, doncs, quan qualsevol punt implica canvis en la mobilitat, cal planificar-ho molt bé i, sobretot, doncs, en aquest tram cal fer una planificació molt bona. De fet, nosaltres, dins del concurs, un dels criteris d'adjudicació que demanem doncs, és una planificació i per portar a terme les obres doncs, perquè l'empresa que sigui adjudicatari doncs, realment hagi estudiat les diferents zones a asfaltar i, per tant, doncs, ho pugui fer de la millor manera més acurada per causar les mínimes molèsties, sobretot organitzat, i tenir molt clar doncs, quin ha de ser el calendari.
Incloent la campanya d'asfaltats, l'alcalde ha recordat que una de les partides del pressupost municipal que més ha crescut aquest any és la inversió per manteniment de la via pública, amb un increment del 187% respecte a l'any 21.
Aquest any la partida de manteniment de via pública és la partida que més s'ha incrementat. Recuperem més de 200.000 euros, que era la partida que ja teníem abans de la pandèmia i que, malauradament, doncs, com tothom sap, amb tot el que va passar la vam haver de modificar i, per tant, doncs, aquest any hem fet una aposta molt clara per tornar doncs, a emprendre el manteniment dels carrers de Calella.
La partida destinada al manteniment de la via pública, que arriba als 207.000 euros, anirà destinada també a millorar voreres i suprimir barreres arquitectòniques. Nou minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a Ràdio Calella Televisió, informatiu d'avui dilluns 11 d'abril. Esquerra Republicana, Calella en Comú i la CUP han fet força amb Ciutadans per demanar que es tiri endavant el projecte de recuperació de la pedrera del Parc del Mau, de la bassa de la pedrera del Parc del Mau, i que es faci aquest any amb diners dels participatius del 19 o buscant altre finançament si és necessari. La proposta aprovada en el darrer ple municipal topa amb les intencions del govern del Partit Demòcrata i el PSC, que ha fet una reserva per encarregar un estudi que determini amb exactitud el cost de la intervenció i avaluar si es pot realitzar a partir dels fons Next Generation. La regidora de Participació, Cindy Rando, en la sessió de dijous passat va lamentar que no s'hagi arribat a un acord amb la resta de partits de l'oposició. El retreia que, segons va dir, els vulguin ara obligar a executar una actuació que no respecta, segons Rando, els resultats de la votació popular.
Des del govern hem volgut estendre la nostra mà i transaccionar els acords perquè tenim la voluntat d'intentar sempre arribar a un acord. Aquesta vegada no ha estat possible. Vostès ens volen obligar a executar un projecte que no va resultar guanyador i ens ho volen fer executar sí o sí, no respectant la voluntat de les persones votants als pressupostos participatius.
En la seva intervenció, la regidora va anunciar que el govern durà a terme diverses actuacions aquest any al Parc del Mau. En primer lloc, la remodelació de la Font dels Lleons i també la reparació del racó d'en Paco Tano. I va confirmar que en els propers mesos es duran a terme els treballs del nou parc inclusiu, sense determinar-ne la ubicació. El parc inclusiu va ser, recordem-ho, el projecte que més vots va aplegar en els participatius de l'any 2019. Els partits de l'oposició van replicar la intervenció de la regidora, assegurant que la petició que fan no implica renunciar a aquest parc inclusiu. Esquerra, Comuns i la CUP van acusar l'executiu de menystenir l'entitat Amics del Parc del Mau amb la seva gestió dels participatius. Escoltem Xavier Pons Domènech, Sebastián Tejada i Núria Freixas.
I menystinguts, com es deia, és perquè des del 2020, doncs, que estan al darrere de l'equip de govern, ja no només per al tema dels participatius, sinó també per al tema de l'execució de la segona fase del projecte de millora del Parc del Mau.
A partir d'ara, qualsevol ciutadà, qualsevol entitat que pensi presentar un projecte als pressupostos participatius, tindrà el dret de pensar que no és segur que en cas de guanyar arribi a executar-se.
Repeteixo que no ens agrada, no és que sigui prioritat més una cosa o l'altra, no és que creiem que no sigui important un parc inclusiu infantil, és superimportant, però també és important doncs, cuidar el Parc del Mau, que cuidar aquesta associació amb els projectes que ens van enviar.
En la seva intervenció, el regidor de Ciutadans, Guillermo Gomis, va explicar que entenien que sense el seu vot a favor a la proposta, aquesta no acabaria tirant endavant. És per aquest motiu que va votar a favor, sense oblidar-se de recordar, en aquest cas, el regidor dels Comuns, Sebastián Tejada, que, i reproduïm literalment, quan es fa un pacte s'han de vigilar les conseqüències. Gomis recordava així la decisió dels Comuns en relació a la baixa mèdica de l'alcaldessa Candini.
Nosotros con esta moción no estamos de acuerdo, ¿vale? En primer lugar, queríamos recordar que estamos hablando de una partida de un aumento de 60.000 euros. Creo que hay unas prioridades, como puede ser para nosotros el parque inclusivo, que lo estuvimos tratando en los presupuestos del 2022. Creo también consideramos que ante los niños no hay ninguna otra prioridad. Nosotros también parlem per la part que nos ha votat i con la intenció d'ajudar a la ciutat de Calella, no mirar ideologia política i tot això. ¿Vale? I a part d'això, i ja termino, senyor Tejada, a vegades quan se fa un pacte s'ha de mirar les conseqüències que té. ¿Vale?
L'alcalde Marbú va tancar el debat amb una intervenció en la qual va reconèixer un error comunicatiu des del govern amb Amics del Parc del Mau, a qui va aprofitar per reconèixer la feina que fan. Amb tot, Marbú va dir que la moció presentada tenia l'únic objectiu de debilitar el seu govern.
El primer que farem, que ja ho ha dit la regidora Rando, però és autocrítica, ens hem equivocat, no ho hem fet bé. Tots, ningú fa les coses del tot bé i quan ens equivoquem hem de dir no ho hem fet bé, doncs perquè no hem sabut per un costat comunicar prou bé amb els Amics del Parc del Mau, i així els hi vaig traslladar al regidor Jué, que venia com a Amics del Parc del Mau, i el seu president, el senyor Clarà, doncs explicar-los que no. Ens vam demanar disculpes perquè no havíem, en tot cas, no havíem estat acertats a l'hora de comunicar-nos amb ells. Quan ens equivoquem ho hem de reconèixer, eh? I jo per acabar, bueno, i tant que és una operació de maquillatge això d'avui. Això d'avui és una moció de maquillatge per desgastar el govern. Hem aprofitat aquesta moció doncs, perquè s'hi han agafat, hem vist una opció doncs, per desgastar el govern i en tot cas doncs, això és el que hem fet.
La moció presentada conjuntament pels grups d'Esquerra, Calella en Comú i la CUP, al final doncs, va reunir 8 vots a favor, sumant-hi el del regidor de Ciutadans i 7 en contra dels representants del govern. Obrim plana comarcal. Pineda continua amb el desplegament d'una xarxa de càmeres de seguretat pel municipi amb més de 50 punts. Hi haurà també dispositius que concretament faran la lectura de les matrícules dels cotxes que circulen per la carretera nacional 2. Així ho han anunciat l'alcalde Xavier Amor i la regidora de l'àrea Sílvia Biosca a través de les xarxes.
Una inversió de més de 250.000 euros amb més de 50 càmeres de seguretat vial en una segona fase que ja estem implantant i que avui us podem anunciar.
Una aposta que incideix i que ens ajudarà a seguir millorant aquestes dades de reducció constant dels últims temps dels fets delictius de Pineda i que vam analitzar a la darrera junta de seguretat que va tenir lloc la setmana passada. Seguim reduint els accidents a Pineda, els fets delictius, i seguim apostant per la seguretat a Pineda.
Pineda de Mar, doncs, que invertirà 250.000 euros en aquestes càmeres de seguretat amb l'objectiu, com indiquen els responsables municipals, de contrarrestar, d'actuar contra les dades de fets delictius a la població, que en tot cas segueixen una tendència a la baixa. En l'última Junta Local de Seguretat, que convoca el consistori i participa en tots els cossos policials i d'emergències, es va informar que més de la meitat de les actuacions realitzades l'any passat es corresponen a vigilància i prevencions de fets delictius, també de punts estàtics de control. En la comparativa 2019-2021 hi ha hagut a Pineda un 33% menys d'accidents de trànsit, la qual cosa s'atribueix a la millor senyalització viària i també a l'increment de controls per part de la policia local. Pel que fa als delictes penals, a Pineda hi ha hagut una disminució del 6%. Els robatoris amb força han baixat també un 27% i els de violència i intimidació un 41%. Pel que fa a les dades de violència en l'àmbit de la llar, l'any 2020 a Pineda hi va haver-hi 55 denúncies, un 5,9% més que l'any anterior, mentre que a Catalunya l'increment global ha sigut força superior, del 8,6%. Altres notícies, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió que ha patit un vigilant de Rodalia Renfe divendres a l'estació de Mataró. Una agressió que s'afegeix a un llistat que ja portem comentant setmanes. L'agressió es va produir cap a les 3 de la tarda a l'andana de l'estació, quan un jove va agredir per l'esquena un vigilant de seguretat. El treballador, que va perdre el coneixement pels cops rebuts, va ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Segons Renfe, el vigilant agredit i un company viatjaven en un tren provinent de l'Hospitalet en direcció Blanes quan es van trobar amb quatre joves sense mascareta i bevent alcohol dins d'un vagó. En arribar a Mataró, els van fer baixar del tren. Llavors, un cop a l'andana, un dels nois va agredir el vigilant per sorpresa i després va fugir del lloc dels fets. La policia catalana va poder identificar diverses persones que podrien tenir relació amb el cas, però no confirma si entre els identificats hi ha algun dels joves que viatjaven al tren. El que sí es descarta de moment és que hi hagi cap relació entre aquesta agressió i la que va patir un altre vigilant el passat 25 de març, també, com dèiem, a la mateixa estació de Mataró. I a Premià, prop de 50 persones van ocupar divendres el vestíbul de l'hotel 1898 de Barcelona, propietat de Núñez i Navarro, per exigir el fre al desnonament del recinte de Can Sant Pere. A Premià, els manifestants van voler fer sentir la seva veu en aquest establiment cèntric del barri del Raval per tenir més visibilitat i denunciar el desallotjament sol·licitat per la immobiliària, que és la propietària de Can Sant Pere. La protesta, però, va ser denunciada pels responsables de l'hotel, que van requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Els agents van treure els manifestants a la força quan aquests duien més de 3 hores bloquejant l'accés al vestíbul. La policia ha identificat els participants a l'acció. En un manifest llegit durant la protesta, la plataforma contrària al desallotjament de Can Sant Pere va exigir que s'aturi el llançament amb data oberta, que hi ha actiu des del passat 18 de març. El col·lectiu va carregar contra la immobiliària Núñez i Navarro, acusant-la de ser una màfia, deien que exprimeix i trepitja les classes populars. La pròxima edició del Mercat Solidari de Productes de Segona Mà que organitza l'associació cívica Capaspre recollirà donatius per la Fundació Hàbitat Solidari. Es farà el dissabte 30 d'abril a la plaça de l'Església, però en cas de pluja es posposaria 3 setmanes i seria el 21 de maig. Preparant la iniciativa, l'entitat ha començat la crida per aplegar tot tipus d'objectes que es puguin vendre durant la jornada a preus simbòlics. La presidenta de la Cívica Capaspre, Maria Antònia Pujol, ha recalcat, però, que només recullen objectes que estiguin en bon estat i que poden ser des de plats i olles, llibres o mobles i petits electrodomèstics.
Tot el que sigui parament de la llar, electrodomèstics, plats, olles, bateries, petits electrodomèstics tots, parament de la llar, joguines que estiguin en bon ús, tot això que estigui en bon ús, perquè si ens porten una tele que no funciona és que l'hem de llançar. Vull dir que la gent pensi que nosaltres no és que recollim andròmines, és que recollim coses que funcionin per poder-les tornar a vendre.
Doncs, feta la crida per començar a rebre aquests objectes, l'entitat compta, per cert, amb la col·laboració de 3 establiments que els hi ajuden. S'han de portar en horari comercial els establiments que Pujol ha numerat.
En el carrer Madeu número 82, Josep Massuet. En el carrer Moraga 72, que és el petit talleret que jo tinc per les tardes, i després en el carrer Indústria 123, que és el taller Martí, el taller de la Fort.
Com dèiem, la recaptació del Mercat Solidari de segona mà anirà a la Fundació Hàbitat Solidari, una entitat sense ànim de lucre que treballa per ajudar a persones i famílies a accedir a un habitatge digne. El Mercat Solidari, que es farà, com dèiem, el dissabte 30 d'abril a la plaça de l'Església, entre 10 del matí i 8:45 del vespre. En cas de pluja, doncs, es posposaria el dissabte 21 de maig, 3 setmanes més tard. I ara els esports, amb Badó i Char.
Anem a repassar els resultats dels nostres primers equips pel que fa al cap de setmana, i ens centrem primer de tot a la Unió Esportiva Handbol Calella, que finalment no jugarà la fase d'ascens a la categoria nacional. Els calellencs van incomplir guanyant el seu partit enfront del Vilamajor, però la Salle va guanyar i d'aquesta manera els barcelonins seran els que jugaran aquesta fase d'ascens. Pel que fa al tenis taula, també bones notícies. Les noies del Surís van guanyar la pista del Boadilla. Les calellencs, de forma sorprenent, avancen en la competició d'aquesta fase d'ascens a la superdivisió, mentre que els nois també van complir amb la victòria enfront del Son Clareda. El Termotur Calella acaba la lliga amb la permanència a la butxaca. Pel que fa al futbol, varen guanyar en un partit molt ajustat per 2-4 al camp del Vilassar. Pel que fa al waterpolo, els calellencs s'enfrontaven al Mediterrani, un gran equip de la categoria. Els nostres varen donar la cara fins al final, tot i que varen acabar perdent el partit. I acabarem parlant de bàsquet. Les calellenques del Club Bàsquet Calella han acabat la fase regular i hauran de jugar el playoff pel descens. Les calellenques, tot i fer un gran partit enfront del Vilassar de Dalt, van acabar perdent. Avui, al programa La Banqueta, analitzarem tots aquests resultats amb la veu dels protagonistes i farem una aturada a l'handbol, ja que parlarem àmpliament amb el seu entrenador, amb el Sergi Cata, que ens analitzarà el que ha estat aquesta temporada pel que fa la lliga regular. Els de l'handbol encara els hi resta jugar la Copa. Tot plegat, avui, a partir de les 8:04, a La Banqueta.
Net i Polit us ofereix el temps.
Molt bé, doncs arribem al tram final de l'informatiu, últims instants que dediquem, com sempre, a conèixer la previsió meteorològica amb el Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. Avui s'espera una jornada en general força tranquil·la des del punt de vista meteorològic. Ha de predominar l'ambient assolellat, sobretot aquest matí, ja que aquesta tarda veurem com augmenta la nuvolositat, de moment formada per núvols mitjans i, per tant, poc important, sense precipitacions. Els vents fluixos, que aniran girant cap a component nord-est, i es reforçaran una mica aquesta tarda, força moderada com a molt a la costa maresmenca, i la situació marítima també s'alterarà una mica. Aquest matí, petites àrees de mar de fons, aquesta tarda ja predominarà la maror a tota la costa de la comarca, fins i tot amb algunes àrees de forta maror durant la recta final del dia. Pel que fa a demà, tindrem la situació marítima força alterada, amb forta maror i àrees de maregassa, conseqüència d'aquest vent de component nord-est que serà moderat a fort aquí a la costa maresmenca. Pel que fa a l'estat del cel, augment de la nuvolositat, més tapadot i amb possibilitat d'algun petit ruixat que creiem serà demà feble i poc important. De tota manera, aquesta situació serà el preludi de l'arribada d'una pertorbació que de cara a dimecres sí que ens portarà precipitacions a tota la comarca, unes precipitacions que localment podran ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, les temperatures dimecres baixen una mica, demà doncs, també seran més baixes a conseqüència de l'augment de la nuvolositat, bàsicament, i per tant, doncs, dimecres encara serien, com ja hem dit, una miqueta més baixes aquestes temperatures. Continuarem dimecres amb vent de component entre el nord i el nord-est, moderat, més afeblit que demà, però encara amb la mar molt alterada, ja que hi haurà forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca, una situació que continuaria també dijous, però amb un temps molt més estable, assolellat, la qual cosa farà pujar les temperatures diurnes.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Tres minuts i arribarem en punt a dos quarts de dues del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns, 11 d'abril, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics. I tornarem a més notícies. Serà, com sempre, aquí a Ràdio Calella Televisió, puntuals a la una del migdia. Fins demà. Sapigueu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, que és radiocalellatv.cat. Que acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.